El podcast de l'Èstia Menorca.
Salutacions, benvinguts a l'episodi 6 del podcast de l'Èstia Menorca, el millor equip de bàsquet de Menorca i, per tant, també, com no, de Balears. Un podcast que compta amb la col·laboració de Gin Xuriguer i que de ben segur que algú ahir va brindar amb Gin perquè, mare meva, quina jornada, estimats, quina jornada, victòria èpica contra un equipàs com és el Guipúscoa, la vuitena victòria de la temporada que costa una mica més l'objectiu de la permanència. M'ho estic fent a sobre, espereu, abans però que saludi com sempre l'Adrià Quatrecases. Adrià, què, com estàs?
Molt bé, molt encigalat, la veritat és que molt encigalat, et mentiria si et digués una altra cosa. Estic molt a tope, ahir vam xalar de valent i també m'ho estic fent a sobre una miqueta com tu, Excel Camarasa.
Ahir vam estar a Vintafa, vam estar al pavelló, vam guardar en directe aquest partidàs, aquest espectacle, aquesta victòria contra un equipàs, un senyor equip, com és el Guipúscoa Bàsquet, un dels candidats a l'ascens, quart classificat fins ahir de l'Eport, que un gegant més que va passar per la pedra, com ja ho va fer en el seu dia el Leima Corunya, que és l'actual líder, 11 victòries seguides, i que això, Vintalfa, ja s'està convertint en un cementiri de candidats a l'ascens.
Creiem ja que l'Èstia Menorca és un mategegants? És aquella cosa? Tenim aquesta etiqueta ja?
Jo crec que sí, Jo crec que sí. Se li pot dir, i si no, pues li donem nosaltres.
Sí, clar, això tampoc. No s'ha de presentar cap sol·licitud oficial. No has d'anar davant de notari.
Això, al final... No has de presentar un currículum.
Ja, t'ho fas una mica tu, no?
Exacte.
Vale, doncs ja està. Doncs de moment ja tenim. Adjudiquem mategegants.
Adjudicat. Et sembla si passem a fer una mica l'anàlisi del partit, tres claus, tres pinzellades ràpides, si et sembla, per veure aquesta victòria d'ahir contra el Guipúscoa Bàsquet.
L'actualitat en tres punts.
Vinga, la primera de les pinzellades, de les claus que vull destacar, és, en primer lloc, el resultat, el marcador, 89 punts de l'Èstia Menorca, i això ho vull vincular amb els minutatges, amb les rotacions que està fent Javi Zamora, l'entrenador, que ja ho venim veient des de fa algunes setmanes. Ha canviat una mica el repartiment de minuts dels jugadors. Ahir vam veure com Demers i Tom Digbé van perdent protagonisme, un protagonisme que agafen jugadors com Pol Molins, com Àlex Tamayo o com el nostre estimat Álvaro Sanz, que ahir, doncs, una vegada més, quan va ser a pista, doncs va dio el callo, que diuen, no?
Sí, vam tenir ocasió en roda de premsa de preguntar-li al mateix Javi Zamora si quina era la motivació que hi havia darrere d'aquests canvis en la rotació, i ell ens va dir que tenia a veure una miqueta, en part era per ajustar-se al rival i també en part, doncs, per donar minuts a altres jugadors de la plantilla que estan apretant i que estan demanant, amb el seu bon joc, estan demanant més protagonisme.
Pol Molins, 29 minuts en pista, els mateixos que Víctor Arteaga, que és un dels pilars de l'equip, un dels jugadors fonamentals. Tots dos són els dos que més van jugar darrere d'Oliver Estevich i de Clevin Hanna, els dos altres puntals de l'equip. És a dir, en quant a minutatge, ahir Pol Molins va ser el quart jugador amb més minuts sobre la pista, amb 13 punts, vull dir... I en alguns d'ells, algun triple en moments tensos i que s'havia de jugar a les castanyes. Jo crec que el rendiment és superbo, va destacar també Javi Zamora en roda de premsa, i està sabent assumir el protagonisme que se li reclama i que se li exigeix i que se li atorga també.
I sobretot, sembla que no, però té molt a veure amb els minuts finals que va fer Clevin Hanna. Aquest festival final del jugador nord-americà va coincidir justament amb un partit en què Molins va descarregar-lo en molts minuts, en tots els minuts que va jugar Pol Molins, el va descarregar d'una tasca ingrata com és portar la pilota fins al camp ofensiu. Això, que pot semblar una cosa banal, no deixa de ser un desgast important per un jugador com Hanna, que té una edat, que té molts minuts i que té una càrrega ofensiva molt important. Llavors, qualsevol ajuda és poca, i el fet de que Molins comparteixi amb ell tasques de direcció, que pugui afegir també una part de creació en el joc, i a més el descarregui d'aquestes petites tasques habitualment associades a la posició de base, doncs jo crec que ajuden al global de l'equip i ajuden especialment a la principal estrella de l'Estia Menorca, com és Clevin Hanna.
Clevin Hanna, reverències, monuments, estàtues, mereix, pel que va fer ahir va ser brutal. He mirat i va arribar al darrer quart, és a dir, durant els tres primers quarts de partit va disputar 22 minuts, en va descansar 8. I en algun moment, des del pavelló, que ho estàvem comentant, vam veure que en alguns minuts del tercer quart descansava i ja vam pensar, l'està reservant per arribar vius al quart quart, on alguna vegada hem comentat que arribem fosos i que els quarts quarts ens passen molta factura. I dit i fet, perquè el darrer quart va ser bàsicament Clevin Hanna, Víctor Arteaga també, lògicament, però el recital ofensiu, sobretot des de la línia exterior del base nord-americà, va ser un espectacle i va ser ell, bàsicament, que va aconseguir la victòria.
Sí, sobretot amb la simplicitat del pick and roll, no? del bloqueig directe amb Arteaga, que va donar molts fruits. O bé li oferia una possibilitat de tir de triple, que no va perdonar ni un, o bé oferia una assistència a Arteaga en la continuació, en el rol, i també Arteaga en el darrer quart va entonar-se i va acabar de final el canell, que en els primers tres quarts potser li tremolava un poquet, doncs en el quart va aconseguir finalment que entressin les cistelles i va ser realment una dupla letal. De fet, màxim anotador de la jornada, de tota la competició, i màxim rebotejador de la jornada, de tota la competició també, Arteaga.
Dos MVPs entre els tres més ben valorats de la jornada. Diguem les xifres, Clevin Hanna, 25 punts i 27 de valoració. Vull dir, s'ha fet amb... Bueno, la victòria se la va picar bàsicament ell. La segona qüestió que volia destacar és l'ambient, el pavelló. Ho destacava tothom també després en roda de premsa, tant el tècnic Javi Zamora com també el rival, com Mikel Odriozola, que el pavelló Vintalfa apreta i que és un pavelló on es viu molt intensament el bàsquet. I això... crec que és important tenir-ho en compte com el públic pot empènyer en moments difícils, perquè durant tot el partit fins i tot ens hem d'estar sota 10 punts en el marcador per darrere, després vam endinyar un parcial brutal, i és també gràcies a la mentalitat diguem forta i a no rendir-se de l'equip, però també d'un pavelló que empeny i que acompanya l'equip en els moments més complicats.
Sí, no deixa de ser una injecció moral i un suport i una confiança extra que dones als jugadors i a l'equip, especialment en els moments més complicats. I l'altre factor que jo crec que és molt important també és aquesta ampliació de la rotació que permet justament guardar algunes forces per la recta final del partit. Després de la primera part que es va fer, molt anotadora, pensàvem potser se'ns haurà acabat la pólvora en la segona. Però jo crec que bona part d'això va ser justament el fet, l'entrada de Tamayo, l'entrada d'Álvaro Sanz, que està ampliant cada vegada també els seus minuts, i que justament dona un relleu a Clevin Hanna en aquest tercer quart que dèiem, va donar-li una rotació que va permetre que Hanna descansés i que l'equip no es desmoronés, al contrari, fins i tot va aconseguir començar la remuntada amb Álvaro Sanz capitanejant l'equip i generant joc també des de la seva posició.
Des del parcial aquest ens vam trobar per 10 punts a sota el marcador era 49-59, des d'aquell moment, que és el moment de màxim desavantatge, diguem, per a l'Estia de Menorca, es va fer un parcial primer de 0-7, que ens va posar 3 punts per sota, després de 11-2, que ens va posar només un per sota, i al final el tercer quart perdíem de 4, és a dir, ens va permetre enganxar-nos al marcador i no baixar els braços i no rendir-nos per poder lluitar fins al final amb aquest Clevin Hanna espectacular. Adrià, la tercera qüestió que volia destacar és pràcticament més opinió que no pas dades ni anàlisi, i és que jo crec que no és imprescindible fitxar. M'explico. L'equip, tal com està a hores d'ara, pot assolir, crec, perfectament la permanència. I més tenint en compte que s'ha ampliat, diguem, la rotació, que, per tant, hi ha més jugadors en disposició de rendir i de no només a tenir aquests 5, 6, 7 jugadors que puguin donar el nivell, sinó que han entrat altres jugadors, per tant,
jo crec que la base ja està feta per assolir la permanència. Òbviament, si hi ha una oportunitat de mercat, si trobes alguna ganga que encaixi, que millori, tot això, sí. Però amb això que tenim, per la permanència ens dona.
Jo crec que hi ha un fitxatge pendent. Un fitxatge estel·lar, a més a més.
Ai, ai, ai.
Jo crec que podem fitxar en aquest tram final de temporada Eric Demers.
Home, estaria molt bé, eh? Se l'hauria de recuperar perquè no... No troba el to, eh? No està gens fi als darrers partits i ja en van uns quants.
Arran de la lesió va perdre el ritme, també li està costant potser la integració en la competició. És un jugador molt jove, recordem-ho, és un jugador que és la primera vegada que surt del seu país, però que alhora té una qualitat indiscutible i una capacitat de tir que és precisament l'ingredient segurament més necessari en aquesta plantilla. Llavors, jo penso que aquest ha de ser el nostre reforç, aquest ha de ser el fitxatge estrella del mercat d'hivern, perquè Eric Demers estic convençut que acabarà trobant el to i trobant la forma i la confiança. Jo crec que la primera passa que ha de fer és viure-ho amb menys ansietat. Sí, els pocs minuts que va jugar aquest diumenge se'l va veure ansiós, se'l va veure forçant els tirs. No eren tirs orgànics en el flow del joc, en la dinàmica del joc, sinó que eren forçats per mirar de recuperar sensacions, no? Ell mateix de dir, va, si fico un triple, em demostraré a mi mateix i a l'equip que encara funciono, no? I jo crec que això li genera al contrari, no? Un estrès afegit i una pressió afegida a l'hora de tirar.
0 de 3, només va tirar 3 vegades, totes 3 triples, no en va encertar cap, i és que va estar només 5 minuts en pista. Suposo que el tècnic també va veure que no era el dia, que el partit no estava potser per disposar del jugador americà, i va optar per altres jugadors que van donar resultats. Sens dubte, recuperar Demers és un repte, també, i donar-li confiança, perquè sabem del seu potencial anotador. Dels rivals, un equipàs, no acabaríem de parlar-ne, però sí que destaquem pues això, el seu màxim referent, Àlex Barceló, no sé com seria de dir, que diguem que es va menjar una miqueta els mocs a Vintalfa, perquè arribava com el màxim anotador, com el jugador més ben valorat i
saps què ens va provocar? Una petita erecció.
L'eròtica de l'estadística.
Oh. I'll have what she's having.
I ho dic perquè és molt excitant veure que el màxim anotador de la competició arriba a Vintalfa i fa només 10 punts. 10 punts amb uns pèssims percentatges d'encert, 3 de 10 en tirs de 2, 1 de 4 en triples, irreconeixible. Barceló no va rebre una dieta constant defensiva, sinó que va ser defensat per diferents jugadors, per Alderete d'entrada, Tamayo, fins i tot Sanz, que justament era un emparellament en el que la diferència d'alçada no el penalitzava, que és segurament un dels punts febles d'Álvaro Sanz. En aquest cas, com que Barceló és petitó, és el que tècnicament se'n diu com petitó, doncs Álvaro Sanz va poder fer una rotació també defensiva amb ell i li va donar molta guerra i alhora li va permetre també jugar més minuts perquè no hi havia aquesta penalització també a l'hora de defensar. Tots ells van fer una bona feina minimitzant l'impacte de l'americà del Guipúscoa i jo, si no us posa catxondos i catxondes, veure el Menorca assecar un dels cracs de la Lliga, sí, jo sí. És que jo ja no sé què us pot fer trampar, la veritat.
Va tastar la Viagra menorquina.
Ara ho has dit.
Va tastar la Viagra menorquina, va veure que no sortiria viu d'allà. I no se'l va veure còmode en el joc, ni tampoc assumint el lideratge en moments complicats. Vull dir, no es va picar cap jugada ni de 3, ni cap penetració que digui... No va assumir el rol de líder que se li presumeix, no? Un jugador de la seva qualitat, i sí que ho va fer Clement Hanna, això està clar.
Sí, però alhora la part positiva, no sé què n'opina el seu entrenador, però segurament potser per altra banda pot pensar bé, no va forçar tirs, no? Realment estava ben defensat, va optar per passar la pilota a jugadors que tenien més bona posició, com era el cas d'Oroz, per exemple, que va tirar els dos darrers triples de l'equip quan encara estava en frec a frec, i va renunciar-hi Barceló. A mi em va sorprendre, la veritat, em pensava que ell assumiria aquest paper, però no dic que sigui una cosa mal feta, diguem, una mala tria per part seva. i en tot cas no va ser una mala tria per l'Estia Menorca, perquè efectivament va tirar Oroz i va tirar dues pedrades que ens van anar de conya per tancar el partit.
I mira que té bon equip el Guipúscoa, tiraven des de totes bandes amb bastant encert, tenien jugadors exteriors que només començats van picar tres triples, vull dir, tenien molt clar el seu joc, ben oberts, i sabien castigar moltíssim amb una mobilitat, d'una circulació de pilota, una velocitat altíssima, i vull dir, encara més mèrit per l'Estia Menorca de poder plantar cara i guanyar a un equip d'aquestes característiques.
Sí, sí, i un equip que a més estava encertat, és a dir, que seguir-li el ritme ofensiu semblava gairebé impossible en el llarg termini, i realment es va aconseguir, i efectivament el Guipúscoa va fer servir tot el seu armament, fins i tot Safkov, que era aquest jugador debutant que havien acabat de fitxar, llarg, prim, alt, molt bon jugador, molt bon tirador, i va tenir molts minuts realment en el partit per part de Guipúscoa, cosa que tampoc m'esperava, però realment els hi va donar encara una peça més a una plantilla que, com bé dius, és segurament de les més interessants de la Lliga.
No hi ha massa temps per descansar. Divendres torna a haver-hi jornada, i també contra un rival d'entitat com és l'Alacant, que té el mateix balanç hores d'ara que el Guipúscoa Bàsquet, és a dir, 15 victòries i 7 derrotes. Davant tindrem un equip que sembla també que serà complicat, a més jugant a domicili, lluny de Vintalfons sempre costa una mica més, i en pocs dies també per preparar el partit, perquè dimarts torna a haver-hi jornada, rebem el Valladolid, també un equip de la part alta. Dos partits, calendari d'exigència, no sé si és factible tornar a sumar una altra victòria contra els de dalt, o guanyant a Guipúscoa ja val, diguem, doble, victòria doble, i ja t'has de centrar en els de la part baixa de la taula.
És victòria doble, perquè realment és un partit que segurament no hi comptes, no comptes amb treure una victòria d'aquí. Haver-la aconseguit et permet fer el següent partit amb més tranquil·litat, sense angoixa per aconseguir una victòria sí o sí, i que això també ajuda moltes vegades a relaxar i a jugar millor i a encertar més. El següent partit és fora de casa contra un equip de la part alta de la taula, per tant, en principi, novament, res a perdre i tot a guanyar. El que sí que em sap greu és que el següent partit de casa no arribi fins dimarts. A mi, això trobo que és un problema.
Se't fa llarga l'espera, no? Se't fa llarga,
especialment per la jugada mestra que tinc preparada.
Ai!
La jugada mestra.
Perquè, clar, a mesura que van avançant el partit d'aquest diumenge, l'Estia es van escalfant, sobretot Hanna i Arteaga, com dèiem. Els últims 5 minuts ho enxufaven tot. Era increïble. El problema és que el partit es va acabar amb victòria, sí, però just quan estàvem més a tope. Per això, la jugada mestra que proposo aquesta setmana és condensar els partits que ens queden a casa per jugar-los seguits. Un darrere l'altre. O sigui, els rivals jo crec que no hi tindran inconvenient, no posaran pegues, perquè creuran que el cansament anirà contra el Menorca, però s'equivoquen. S'equivoquen, anirem tan embalats, tan a tope, que ens els polirem tots en fila. Pim, pam, pam, pam. Jo crec que aquesta és la cosa. Per tant, aquest partit entre setmana que ens espera d'aquí 10 dies, ja està bé, perquè ens permet mantenir aquest ritme, però per mi encara està massa distanciat. Jo, si l'haguéssim jugat ahir a les 11 del vespre, per mi hauria estat millor. I el següent a la 1. Saps? I anar fent, anar enllaçant.
Queden 12 jornades, si no vaig errat, per tant, calculo que 6 deuen ser a casa, serien 6 partits seguits. No sé jo si Clevin Hanna estaria massa d'acord amb aquesta decisió, però tal com va acabar el partit ahir, seria interessant veure un inici de partit ja de zero, Clevin Hanna picant-se absolutament tot, eh? seria molt guapo.
Sí, sí que és veritat que potser Hanna i Oliver Estevich potser es jubilen abans d'acabar la temporada. Això sí que podria passar.
Es donen d'alta com a pensionistes i se'n van amb l'incerso a saber on. Escolta, Adrià, deixem-ho aquí. Una dada que volia dir, donar... 4 victòries dels darrers 6 partits, per ficar una mica de perspectiva. Veníem amb 2 derrotes contra 2 tots poderosos com l'Estudiantes i l'OGB de Sant Pablo Burgos, però si ampliem una mica la perspectiva, 4 de 6. Per tant, el que dèiem, la permanència és factible, i no dic que sigui fàcil, s'haurà de lluitar, però jo crec que serà perfectament assolible i l'any que ve gaudirem de l'Estia un any més a l'Aleport.
Crec que ho podrem celebrar i ho explicarem en aquest podcast, que recordem que fem en col·laboració amb Gin Xuriguer, que ha estat la primera marca a confiar en nosaltres, però que si algun o algun oient vol publicitar el seu negoci, la seva entitat o el seu projecte, només cal que ens escrigui i en parlem. Podeu contactar amb nosaltres, amb el podcast de l'Estia Menorca, a l'adreça de mail menorcapots, menorcapots és amb D, eh? menorcapots@gmail.com.
I Estia Menorca sí que pots quedar-te a l'Aeroport. Feta la falca, Adrià, deixem-ho aquí. Ens veiem la setmana que ve i, com sempre, que visqui l'Estia.
Que visqui l'Estia.